Una nova investigació judicial pressiona encara més Pedro Sánchez. Ara és el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional qui creu que el PSOE hauria pagat per frenar causes contra el partit i el govern. Té indicis que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, era el comandament d'aquesta trama que hauria començat l'endemà de la imputació de la dona de Sánchez. El president espanyol avui era a Roma de visita amb el papa.
Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
Això és el que ha dit des de Roma. Tot plegat es deriva d'una altra investigació que hi havia oberta sobre presumptes comissions de l'Eire Díez. I encara més, Pedraz apunta també al finançament de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Amb el cap de política, Raül Flores, mirarem de repassar les diferents causes contra l'entorn de Sánchez que ara mateix s'investiguen als jutjats.
Catalunya nit.
Es mantenen les vagues per demà a les escoles del Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental després d'un nou fracàs en les converses entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi haurà una nova oportunitat per a l'acord.
Una operació policial revela com part de l'economia submergida ja es nodreix de derivades del narcotràfic instal·lat a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. En total, haurien mogut 80 milions d'euros.
La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
I després de Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas després del partit d'avui amb la Reial Societat i després de 14 temporades vestint la samarreta del Barça.
Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip. Looking back at white and black reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars but nothing built to last. Nothing.
83 anys, a punt de fer-ne 84, Paul McCartney ha presentat el seu nou disc en un directe a la xarxa social TikTok. A les 11 repassarem part de la conversa que ha tingut amb els seus seguidors, en què ha explicat, per exemple, la relació que manté amb l'únic altre Beatle viu, amb Ringo Starr.
Parlem molt per videotrucada, i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui una nova entrega, més pressió per al govern espanyol per part de l'Audiència Nacional, que assegura que la direcció del PSOE hauria dirigit i pagat una estructura per boicotejar i fer descarrilar les causes judicials obertes contra Pedro Sánchez. El jutge Santiago Pedraz apunta que l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, dirigia la trama que va finançar el Partit Socialista i que s'hauria activat quan la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va ser imputada. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
El cas, Paula, l'hem sabut a primera hora del matí, quan ha començat un escorcoll de 12 hores de durada, acabat fa poc, a la seu del PSOE, a Madrid, eh?
Sí, ha acabat fa poc més d'una hora i havia començat abans de les 9 del matí. La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas, bàsicament factures, còpies d'agendes i també tots els correus de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, de l'actual gerent del partit o de l'excap de comunicació, Jon Antolín, documents que, pel jutge, que assegura que existia una trama liderada per Cerdán, finançada pel PSOE i que es dedicava a extorsionar jutges i fiscals per boicotejar causes judicials contra el govern de Sánchez i contra el Partit Socialista, i el jutge apunta com a mínim 20 reunions de la trama a la seu dels socialistes amb aquest objectiu.
L'Audiència Nacional apunta, per tant, a una maquinària que dirigia Santos Cerdán. Qui més en formava part?
Sí, Cerdán era, segons el jutge, el cervell del grup i va reclutar l'exmilitant socialista Leire Díaz, que executava les operacions i el PSOE li pagava a canvi de fer-ho. Aquesta és la tesi del jutge. Diu que Díaz va cobrar com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla i de factures falses, i que també se li van pagar viatges per fer totes aquestes feines. Fins ara el que sabíem és que Leire Díaz sempre n'havia desvinculat el partit. Ella diu que anava per lliure i que totes les maniobres que feia eren per escriure un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
Però ara el jutge diu tot el contrari del que defensa Leire Díaz i té sota la lupa 180.000 euros que haurien sortit del PSOE. Per això avui ha imputat la gerent del partit, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Sarrías, per haver camuflat suposadament a través de la seva consultoria alguns d'aquests pagaments a Leire Díaz, i s'imputa també dos advocats i un guàrdia civil com a còmplices de la trama, a més de Santos Cerdán i Leire Díaz, tots vuit, per organització criminal, per suborn i per altres delictes greus, diu el jutge.
Doncs mirem una mica enrere com hauria començat aquesta trama.
El punt d'inflexió és la imputació de la dona de Pedro Sánchez el 26 d'abril del 2024, i coincidint, recordareu, amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, el grup es reuneix a Ferraz i s'activa a fons la maquinària. L'objectiu és obstaculitzar la feina del jutge i la policia pel cas Begoña, però també destruir, i això és literal del que llegim als missatges, altres causes com la que afecten el germà de Pedro Sánchez. S'ha de netejar tot i sense límits, és el que diuen alguns dels missatges entre els implicats en aquest cas.
I com pretenien fer, o com volien fer, aquesta pressió, aquesta extorsió sobre jutges, fiscals i policies?
Doncs segons el jutge, tot s'hi valia, des d'intentar comprar fiscals fins a amenaçar investigadors de la Guàrdia Civil, i posa el jutge exemples d'intents de suborn, com l'oferta de 300.000 euros al fiscal Grinda perquè influís en l'arxivament d'algunes causes, o els donés draps bruts del fiscal anticorrupció, o posa un altre exemple, els 50.000 euros que la trama hauria ofert a l'empresària Carmen Pano a canvi que negués que havia portat bosses de diners a la seu del PSOE.
Entre la documentació que s'ha emportat la policia hi ha el llibre de visites de la seu del PSOE, les entrades i sortides, per tant, de tothom qui feia alguna visita a la seu del Partit Socialista, i aquí hi ha aparegut un nom que de seguida ha cridat l'atenció, i és el de l'expresident del Barça, de Sandro Rosell.
Si el jutge vol saber si Rosell va anar a Ferraz, quan, amb qui i el motiu de la visita, vol saber, per tant, si va col·laborar amb la trama, ja que el fiscal Grinda, que ara explicàvem que era un dels possibles afectats pel cas, el vincula amb aquest intent de suborn. A part de Rosell, però, apareixen altres noms en aquesta llista. El jutge assenyala fins a 26 persones més, com l'excomissari de la policia Villarejo o l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior amb el PP. El jutge vol saber si van anar a Ferraz, amb qui van anar i quins dies, per veure doncs si estaven vinculats amb tota aquesta trama que s'investiga.
Doncs gràcies, Paula. Una altra jornada ben llarga. Bona nit.
Bona nit, una abraçada.
Hem d'explicar també que el jutge Pedraz posa en el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Sense argumentar-ho, l'instructor ha ordenat recopilar-ne tota la informació. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Ara bé, Junts, el Partit Popular i Vox demanen ja a Salvador Illa que doni explicacions sobre el tema davant de la cambra. Àlex Giral Robert.
Sí, el jutge Pedraz ho vol saber tot de l'última campanya del PSC a Catalunya. Ha demanat la documentació íntegra que els socialistes van presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb la cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència, i sosté que col·laborarà amb la justícia. Des de Junts, Mònica Sales ha reclamat una compareixença d'Illa i ha instat els seus socis parlamentaris a unir-se a la petició.
Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
El PP i Vox també han reclamat al president que aclareixi els fets a la cambra catalana. A més, aquests tres partits volen que Illa expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties.
Gràcies, Àlex. El cert és que són diverses ja les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Ara en farem un repàs, però el president del govern espanyol es manté ferm i avui ha tornat a negar que convocarà eleccions anticipades. Es manté ferm en aquesta posició. Diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora. I pel que fa a la investigació que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, avui li ha reformat el seu suport. Des del Partit Popular, però, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha tingut cap resposta. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Pedro Sánchez s'enroca a l'entrada de l'UCO a Ferraz, l'ha enganxat al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV, i a la sortida ha assenyalat que no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni pel nou cas que esquitxa el PSOE ni per la imputació de Zapatero, i que seguirà fins a l'estiu del 2027, una decisió que justificava amb aquests arguments.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
I és que el president espanyol fins i tot ha insistit que les investigacions poden acabar en no res. I després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
Per Feijóo, la situació és agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol.
La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma immediata.
Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura que ara mateix perdria, i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Sentim Míriam Nogueras a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
I Esquerra manté el seu nou una moció de censura a la qual només donaria suport si es comprova un finançament il·legal del PSOE. Gabriel Rufián.
Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez, ja que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i està a punt d'esfortir la sentència contra l'exministre Ábalos.
Sens dubte, la notícia del dia, aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, que ha augmentat la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. De fet, són les investigacions que va intentar frenar, segons l'Audiència Nacional, aquesta trama que lideraria Santos Cerdán. Ho volem entendre, posar-hi una mica de context amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores. Bona nit.
Bona nit, Manel.
D'entrada, quins són els principals casos que hi ha al voltant de Sánchez? Perquè anem sentint coses ja des de fa mesos i és molt fàcil perdre'ns.
Doncs mira, de casos oberts als jutjats que afecten el nucli de Sánchez, en destaquem d'entrada tres. El primer esclatava fa just un any. És el cas Cerdán.
El Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él.
Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus màxims homes de confiança. Cerdán està a l'espera del judici per un cas de suposat cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec del partit, l'exministre José Luis Ábalos, i també de l'antic assessor d'Ábalos, de Koldo García. Els socis van demanar en aquell moment explicacions a Sánchez, al PP directament la dimissió, però ja fa un any de tot això i el president resisteix a la Moncloa. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava fa tot just una setmana.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
És José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Manel l'investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com a cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat de la companyia aèria Plusultra. I només una setmana després del cas Zapatero, esclata el tercer. Aquesta investigació al PSOE per suposadament haver pagat a l'antiga militant Leire Díaz per bloquejar totes aquestes investigacions judicials.
Aquí, per tant, tenim tres casos oberts a molt pes polític, ja veurem com acaben, però n'hi ha d'altres d'oberts també al voltant de familiars de Pedro Sánchez.
Sí, i el més imminent és el judici al seu germà, que comença demà mateix a Badajoz. Demà comença el judici contra ell, contra el germà de Sánchez, per prevaricació i per tràfic d'influències, per la plaça que va guanyar de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. L'altre cas és el de la seva parella, el de Begoña Gómez.
Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
El jutge del cas, Juan Carlos Peinado, sonarà segur, perquè en parlem molt sovint, sí. D'aquest jutge, ha citat a Begoña Gómez el 9 de juny a una vista prèvia abans del judici i l'adverteix, a més, que si no hi va, hi acabarà prenent mesures perquè acabi seient davant seu el dia 9 de juny. Loco qüestiona, ho vam saber dilluns, les sospites del jutge i diu que no hi ha cap indici d'ingressos opacs ni tampoc de moviments sospitosos. Però a banda d'aquests casos, el seu ex número 3, l'exministre José Luis Ábalos, espera sentència pel cas Mascaret abans de les vacances d'estiu. I recordem, per exemple, que en l'últim any el Suprem també ha condemnat el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials i l'Audiència Nacional té oberta una peça separada i secreta sobre els pagaments a Metàl·lic del PSOE.
Pedro Sánchez insisteix molt en els temps de la justícia, els temps de la política. El que és indubtable és que ha estat una legislatura molt moguda i li queda un any i tothom es fa una pregunta que és difícil de respondre, però que també ens plantegem aquí en veu alta si és que acabarà Pedro Sánchez o no aquesta legislatura.
El mateix Sánchez diu que sí. De fet, avui insistia des de Roma després de veure el Papa. El PP el pressiona per dimitir. Ho sentim pràcticament a diari, però tampoc presenta cap moció de censura perquè, entre d'altres coses, no té prou suports al Congrés perquè pugui tirar endavant. Els socis pressionen amb diferents forces, però cap d'ells acaba de trencar. I el botó de les eleccions només depèn de Pedro Sánchez. Li surt a compte avançar un any de les eleccions si la majoria de les enquestes que anem coneixent, tret del CIS, diuen que no podrà aconseguir majoria per poder seguir a la Moncloa, i els socis seguirà suposant-los menys costos mantenir el suport a Sánchez que no pas forçar eleccions? Venen setmanes intenses per anar respondent totes aquestes preguntes.
Segur, segur. I després hi ha l'interès general, eh? Després hi ha l'interès general, però segur que aquí hi ha moltes càbales i ja veurem el que triguen a arribar a sentències fermes.
Anys. En molts d'aquests casos, anys. Alguns són imminents, mascaretes, i d'altres poden ser més ràpids, però tots aquests que hem estat parlant, aquests més gruixuts, poden trigar anys.
Clar, perquè això sí que seria el que marcaria la diferència, però ja diem que els tempos aquí són mirant molt enllà un any de legislatura. Gràcies, Raül.
Gràcies, bona nit.
Doncs bé, per acabar amb tot aquest bloc de crònica política, hi posarem una mica de llum, si més no una certesa, i és l'origen d'aquesta paraula que avui hem utilitzat molt, és la paraula escorcollar, i ho fem, com sempre, de la nostra companya d'assessorament lingüístic, Olga Clapés.
Aquesta setmana la paraula és, sens dubte, escorcollar, probablement relacionat amb el germànic esculcan, que vol dir explorar, espiar, vigilar, i originàriament devia voler dir examinar fins al corcoll, el pinyol, el moll de l'os, a fons. I relacionats amb aquest concepte de furgar, tenim altres verbs per referir-nos a aquesta acció de buscar de forma minuciosa. Tenim rastrejar, de seguir el rastre, però és que rastre ve de rastrum, rasclet, per la idea de passar el rasclet i no deixar res sense analitzar. I del rasclet saltem a un altre estri, la pinta, i arribem a pentinar, verb que també es fa servir, amb el sentit de sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga.
Catalunya nit.
Vuit minuts i arribarem a 11:15. Avui tampoc no hi ha hagut acord. El govern i els sindicats d'educació confien, això sí, en la reunió de demà a les 12:00 PM per concretar quin serà l'augment salarial definitiu aquest any i els propers i quants efectius s'incorporaran a les aules per reforçar l'escola inclusiva. El govern s'ha compromès a portar-ho per escrit i els sindicats, de moment, no afluixen i mantenen les vagues, Maria Costa.
Si ahir els sindicats deien que per fi parlaven el mateix idioma amb el govern, avui...
Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país, totes les vies de comunicació rellevants han estat tallades.
I és que avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat que ahir les posicions s'haguessin acostat. Els sindicats han demanat un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, saber quin és l'increment retributiu del sou que s'acabarà consolidant d'aquí 3 anys. El govern proposa que la pujada acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que va afegir i de l'augment del 30% del complement específic que es cobraria en 3 anys. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
Tot i això, el govern defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui han mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho tot per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, es deixarà en entredit l'acord que aquests dos sindicats van establir amb el govern.
Bé, el resultat d'aquesta reunió que s'ha fet a la tarda, al matí els mestres i professors havien tornat a sortir al carrer.
Menys policia i més educadora!
La jornada de vaga que avui convocava a tots els mestres i professors de Catalunya ha tingut un seguiment del 60%, segons el sindicat USTEC, i d'un 30%, segons la conselleria. S'han fet talls en carreteres i vies principals, com ara l'autopista P7 i l'autovia A2, que han durat hores. Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant els milers de conductors que s'hi han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota les altes temperatures.
Hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords, que esperem que vagin a més.
Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tens recursos per a aquestes dues nenes.
Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens.
Fem ara una pausa per la publicitat. 4 minutets i haurem arribat a 11:15 de la nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un
no,
problema de primer
no,
de filosofia,
no,
de lògica,
no,
de l'Unia.
No, ja ho sé.
Que és?
El mateix que la IA.
Que jo que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, put it half away, in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com avui ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però, com diem, tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Donald Trump sembla ara que no té pressa per tancar un acord de pau.
Bé, això és el que diu, però ja saps que cada cop costa més de creure que el que diu i el que pensa potser no és el mateix. Sí. Avui hem vist un Donald Trump amb cara de cansat i amb menys energia que d'altres vegades. Ha estat una reunió del seu gabinet amb la presència de càmeres a la Casa Blanca i un Donald Trump que ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit en que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
Doncs déu-n'hi-do, per ser només en un vespre no està malament. Gràcies, Oriol. Sí. Bona nit.
Adéu, bona nit.
En l'altre front de combats que se'n deriva d'aquesta anomenada guerra d'Iran, Israel ha ordenat avui a la població del sud del Líban que abandoni les seves cases i que vagi cap al nord del riu Sagrani, que considera que és la nova línia de demarcació. Vicent Mifsud, bona nit.
Hola, bona nit.
Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat.
Sí, de fet, els atacs de l'aviació israeliana no s'han aturat des d'ahir al sud del país, malgrat que hi ha un altofoc, recordem, pactat amb el govern libanès. Almenys 3 persones han mort, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que ahir Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah.
I mentrestant, Vicent, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en el bombardeig israelià d'ahir la nit.
Sí, tot i que a la franja hi ha un alto el foc també, Israel assegura que continuarà atacant els líders i militars de Hamas. De fet, Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies de Hamas. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel el mes passat. En l'atac d'ahir també van matar la dona del comandant i els seus 2 fills.
I mirem ara cap a l'Àfrica perquè Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals, això sí, mortal. Anem cap a Burkina Faso. Elia Borràs, bona nit. Per què ha tancat la frontera Uganda?
Bona nit. Doncs ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però avui han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus.
El líder de l'Organització Mundial de la Salut ha demanat un alto el foc per poder controlar la malaltia. Elia, què hi passa a la zona?
Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
El govern francès ha entonat el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals a menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Édouard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
Une liste noire, ça veut dire que nous aurons...
Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
El moviment MeToo per la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
Passen 7 minuts de 2:15, dia sí, dia també expliquem conseqüències de la crisi de l'habitatge i avui hi afegim aquesta, i és que està disparant les donacions de pares a fills. Rafael de Ribot.
Doncs sí, en el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners a una segona o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
El nombre d'aquest tipus de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doble les que es fan a la resta de l'Estat. Més dades que ens ofereix el Col·legi Notarial. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En només 5 anys, els poders otorgats s'han doblat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
Hi veuen indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, a qui també investiguen. Per aquests fets, el Suprem ja investiga també l'exalcalde del municipi, Fèlix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes contractes cedit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia per valor de més de 30.000 euros. Fonts d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
El fabricant de motos elèctriques Turrot de Salt, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa.
Això, tot i les contínues reestructuracions de personal dels darrers anys, la plantilla de menys de 50 persones té problemes per cobrar el sou. L'advocat de la Intersindical, que representa els treballadors, Xavier Sánchez, diu que la situació ha afectat la salut dels empleats.
L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot.
La calor ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià.
Una campanya que arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus, derivada de la forta onada de calor que travessa el continent. Sergi Balué és responsable de fruita dolça de la JARC.
La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció unes 400.000 tones.
I la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el Partit Popular i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere espera i pam, pam, pam...
Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Setze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Us expliquem que avui s'ha anunciat una subhasta que tindrà lloc a Nova York, als Estats Units, amb la venda d'un tiranosaure, que és un dels tiranosaures rex més grans i complets descoberts fins ara. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què té d'especial aquest dinosaure?
Doncs es tracta d'un T-Rex, batejat com a Gus, que és un exemplar de 67 milions d'anys, que la casa de subhastes Sotheby's calcula que podria vendre's entre uns 20 i uns 30 milions de dòlars. És una xifra rècord per un dinosaure. El fòssil fa gairebé 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada fins als malucs. Són unes mides molt similars, perquè ens en fem la idea, a les d'un autobús urbà.
Enorme. Escolta, on el van trobar?
El van descobrir en un jaciment a l'oest de l'Amèrica del Nord, en una zona molt rica en fòssils. Fa 67 milions d'anys aquell territori era molt diferent. Hi havia grans planes humides, rius, boscos tropicals, on convivien dinosaures gegants com el Triceratops, diguem-ho bé, que, per cert, eren les preses del T-Rex.
I què és el que més sorprèn als científics d'aquest exemplar?
Sobretot el seu estat de conservació. Té unes dents molt ben preservades i gran part de l'esquelet s'ha conservat complet. De fet, els paleontòlegs expliquen que van necessitar 3 anys d'excavacions per recuperar-lo. I una curiositat, el T-Rex tenia una de les mossegades més potents de la història animal. S'ha trobat a la part del maluc, que és capaç de triturar ossos amb molta facilitat. Això ens dona més idea de com era la vida d'aquests éssers vius aleshores.
Escolta, Cèlia, però la força hi ha d'haver debat científic sobre això, no? Vull dir, una troballa com aquesta, subhastada a Sotheby's, com si fos una qualsevol altra cosa, una joia, un quadre, no? Que això deu tenir un valor científic incalculable.
Sí, de fet, l'arqueòleg Eudald Carbonell defensa que fòssils d'aquest valor científic haurien de quedar sota propietat pública per garantir-ne la recerca i la conservació. Nosaltres aquesta tarda hem pogut parlar amb ell i el que defensa és que no hi ha aquesta necessitat d'acabar en col·leccions privades.
Un exemplar de tiranosaure rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
Així que la llei aquí a Espanya diu això, que si hi ha una troballa doncs ha de passar en mans de l'Estat perquè llavors es pugui fer tota aquesta investigació històrica o científica. Per cert, el rècord actual el té un exemplar anomenat Apex. És una estegosaura i es va pagar una suma de gairebé 45 milions de dòlars, 44,6, a finals del 2024. En aquella ocasió, el fòssil havia sortit a la venda en un rang inicial entre 4 i 6 milions de dòlars en aquesta mateixa casa de subhastes.
Per tant, amb un preu de sortida molt inferior del que s'especula amb aquest T-Rex, veurem qui se l'acaba emportant entre 20 i 30 milions d'euros de dòlars d'especulació, de sortida d'entrada. Sí. Doncs a veure si li podem seguir la pista. Gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Aquests dies és a Barcelona Nathan Fawkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet el fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes i El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Valeria Obereda.
Nathan Fawkes ha vingut per participar avui en una xerrada a l'Escola de Dibuix i Còmic Josso i el cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Number one, you decide the purpose.
El més important és el propòsit.
què és el que volem fer amb aquella imatge. I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada, i si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant dues hores i poden gaudir de la nostra obra.
En relació amb la intel·ligència artificial, Folks recomana als bons artistes que no li tinguin por, i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
Recorda que quan va començar als anys 90, ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
La història que us expliquem a continuació és una de les moltes relacionada amb la intel·ligència artificial que encara ens sorprenen perquè no ens les podíem imaginar. I resulta que llibreters catalans i, de fet, llibreters d'arreu del món denuncien que les grans tecnològiques estan comprant milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després, diuen, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i, de fet, alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. Montse Pujol, bona nit.
Bona nit.
Com s'ha descobert això?
Doncs mira, és el resultat d'una investigació conjunta entre l'expert en IA, en intel·ligència artificial, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marçal Font, que han dut a terme conjuntament des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar, de sobte, comandes anòmoles d'una empresa estrangera, sembla que al final era de Canadà, que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar alerta. Ho explica el propietari de la Fènix de Badalona, el Marçal Font.
El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació. No és res de grans clàssics, cap de literatura.
Per tant, d'entrada, la sensació que hi ha un comprador atípic al darrere, però s'acaba revelant com una cadena industrial, això.
Sí, exactament. Les editores compren els llibres, això expliquen ells, els envien a una planta on els tallen el llom, n'escanegen les pàgines i, finalment, trituren els volums per convertir-los en pasta de paper. Tot, afegeix Marçal Font, per entrenar models d'intel·ligència artificial amb text humà abans que la xarxa s'ompli definitivament de text generat per la mateixa IA.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, i a més, els experts, en Xavier Vinaixa, que és expert en IA, explica que un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes.
S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
I el Gremi de Llibreters de Vell, davant d'aquesta situació, ja ha denunciat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
Clar, el que no s'acaba d'explicar és per què després aquesta destrucció, no? Vull dir, com a
Exacte.
Mínim, preservar aquests exemplars.
Sí, sí, però per això parlen d'espoli,
sí,
ja
sí,
que
sí.
Pot deixar un contingut buidíssim.
De la desaparició d'aquest patrimoni. Avui, de fet, també hem sabut que YouTube, en aquest intent d'identificar la mà de la intel·ligència artificial, detectarà i marcarà automàticament tots els continguts que creï o que es creïn amb intel·ligència artificial. La plataforma fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, però davant la sensació que se n'està anant de mare, ha decidit passar directament a l'acció.
Exactament. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, per tant, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la intel·ligència artificial no afectarà, diuen, en els seus algoritmes de recomanació.
Per tant, necessitem una tecnologia per etiquetar els vídeos de la intel·ligència artificial perquè el sistema no s'acaba de creure que l'humà sigui prou honest amb això.
Precisament Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada.
Déu-n'hi-do, doncs és el nostre dia a dia ja, la intel·ligència artificial, i que avança aquest ritme vertiginós, així que en continuarem parlant. Gràcies, Montse.
Bona nit.
Bona nit.
6 minuts i arribarem a les 11. Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit.
Avui, dia de comiats, entrem en el món de l'esport amb un nom propi destacat, el d'Alexia.
Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
Ha estat un comiat doble avui el d'Alexia, gran protagonista del dia, perquè al migdia li han fet un homenatge al Camp Nou, homenatge, diríem, més institucional, al costat d'exjugadors del Barça, de familiars, institucions. I al vespre, el Barça, el Johan Cruyff, ha guanyat 2-1 en la penúltima jornada de Lliga a la Reial Societat, i aquest partit ha servit, que de fet és l'últim d'Alexia amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades, ha servit perquè rebés un bon bany de masses i es pogués acomiadar de l'afició amb el públic del Johan, que per cert avui, més enllà d'Alexia, també han dit adeu Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip.
Sí, jugadores importants i que han quedat una mica eclipsades, eh?
Sí, és veritat, eh? Aquest comiat... Avui es feien diversos comiats.
Sí, sembla aquests dies que són dies de molts comiats, em fa l'efecte. Sí, sí. Vull dir que hi ha diferents noms que van dient adéu a les seves trajectòries. N'hi ha un altre, mira, que aprofito ara per dir-lo, que és el de Xavi Pascual, entrenador del Barça, de bàsquet, que deixa de ser l'entrenador de l'equip quan acabi ara la temporada, se'n va cap a Dubai, farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, va arribar al novembre d'aquest any passat, del 2025, i per tant ha decidit de dir adéu al Barça de bàsquet.
Molt bé. Dues sortides, almenys, una entrada?
Una entrada.
Vinga, anem-hi.
Two players get excited about seeing baller playing in the Premier League for Newcastle United, and this is...
Aneu-vos familiaritzant amb aquesta veu. Aquesta veu és la del nou fitxatge del Barça. Es diu Anthony Gordon i és un davanter del Newcastle, 25 anys. Ha estat rapidíssima la seva contractació.
Sorprenent, eh?
Sí, sí, Deco va marxar fa res, dos dies a Londres, i demà el jugador arriba a Barcelona per signar el contracte i passar revisió mèdica. Anthony Gordon és el primer fitxatge del Barça masculí de futbol de cara a la propera temporada. I si em deixeu acabar amb un parell de resultats, perquè avui s'han disputat un parell de partits de waterpolo, doble cita entre equips catalans, i em sembla prou destacable. D'una banda, el Catalunya ha guanyat 14-9 l'Atlètic Barceloneta en l'anada de la final de l'Eurocup femenina, que és la segona competició europea, i avui també ha arrencat la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. És el millor de 3. El primer partit se l'ha endut el Sant Andreu per 10-8.
Molt bé, gràcies, Sergi. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Nena, quina calor.
Calorada.
Sí, el tema és si més que avui o què, perquè això d'avui ja semblava límit.
Avui sí, no? Avui estem d'acord que ja estàvem tocant sostre.
Avui sostre, però sempre...
Si no, pensava que no tenies límit, tu, amb la calor.
No, avui hi ha límit, però els rècords estan per superar-los, no sé. Néstor Gómez, bona nit.
Hola, molt bona nit. Doncs, com dèiem, aquesta és la cançó d'Arrels de Gràcia, Quina calor. I no han tocat sostre. És a dir, el sostre el tocaran entre demà i demà passat amb unes temperatures que estaran fora de si, podríem dir, per aquest mes de maig. Tindrem
temperatures caniculars, d'aquelles que es donen a mitjans del mes de juliol, a mitjans del mes d'agost, però en aquests darrers dies del mes de maig. Avui la temperatura ha arribat als 36,6 graus a Vinebre. Ha estat la temperatura més alta del que portem de 2026. I demà? Demà, més calor arreu del país. Màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a Girona, a la Catalunya Central. S'esperen 37 graus a poblacions com Tremp, Lleida, Tarragona, Tàrrega, també a Móra d'Ebre. I atenció, perquè a Tortosa es poden assolir els 38 graus. De manera que pugem una mica més el termostat de cara a la jornada de demà, en un dia que serà assolellat de cap a cap, sobretot a les comarques de l'interior. Si bé a la tarda apareixeran alguns núvols a l'àrea del Pirineu i caurà algun ruixat dispers i aïllat, però la notícia de demà seran les temperatures molt altes a l'oest de de Catalunya i aquesta calor que encara continuarà, és a dir, demà toquen sostre i el sostre durarà dos dies, dijous i divendres. A partir del cap de setmana baixen, però no tornarem a valors normals ni de bon tros. Simplement abandonarem la cota tan alta de temperatures perquè durant el cap de setmana de calor en farà i molta.
Una abraçada des d'aquí a Tortosa, tot Tortosa, 38.
Molts sí. Ànims. Sí.
Déu-n'hi-do.
Si cal, obrim l'estudi, Obrim l'estudi demà als tortosins cap aquí. En fi, moltes gràcies, Néstor. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.